Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. El PSOE i Esquerra Republicana tanquen un acord pel traspàs integral de Rodalies. Es tracta d'una de les carpetes pendents per mirar d'arribar a un pacte global sobre la investidura de Pedro Sánchez. Els republicans asseguren que el document pactat fa referència a un traspàs integral per fases i inclou vies, trens i recursos. De fet, que hi hagués un traspàs integral era una condició que han posat els republicans al llarg de la negociació i que el partit no pensava rebaixar. Amb la llei d'amnistia acordada i el traspàs de Rodalies encara s'encarrila més un acord entre socialistes i republicans, com dèiem, per permetre la investidura de Pedro Sánchez. Quedarien pendents altres qüestions, com ara reduir el dèficit fiscal i com avançar cap a un referèndum d'autodeterminació. I sobre la futura llei d'amnistia, el negociador de Sumar, Jaume Asens, considera que un dels escenaris possibles és que la llei entri al Congrés, encara que no hi hagi un acord global sobre el seu contingut amb Junts.
Seria un escenari amb un grau d'incertesa important. Crec que no és l'escenari desitjable, perquè el que estaríem fent és tirar la pilota endavant i el que estaríem fent és, diguem-ne, el que no hem resolt ara, perquè no hem arribat a temps, ho hauríem de resoldre més endavant, però tampoc crec que s'hagi de dramatitzar. Crec que si al final no hi ha un acord d'última hora, podria ser un escenari que es podria produir.
I sobre aquesta qüestió, qui també s'ha pronunciat és l'Associació Professional de la Magistratura. Rebutgen la llei d'amnistia perquè diuen que trenca la separació de poders i anul·la el poder judicial. L'entitat considera que es vulnera el principi d'igualtat perquè exonera, diuen, uns quants de les responsabilitats penals ja declarades pels tribunals. En aquest sentit, avisa que ataca el mateix fonament de l'Estat social i democràtic de dret i trenca les regles de la Constitució de 1978. I sobre les negociacions, aquesta hora us hem d'avançar una notícia d'última hora. Segons avança el diari Ara, Carles Puigdemont ha reunit a Bèlgica la cúpula més estreta de Junts per Catalunya per decidir sobre aquest pacte amb el PSOE. Si es validés l'acord, es convocaria, per tant, un Consell Nacional extraordinari i es faria una consulta a les bases. Mentrestant, avancem amb altres qüestions. Mirada posada al conflicte al Pròxim Orient. Avui s'ha tornat a obrir el pas fronterer de Rafah, que ha permès la sortida de ferits i d'altres ciutadans i també estrangers que s'havien desplaçat al sud de la franja de Gaza. Durant les darreres hores, l'exèrcit d'Israel ha assegurat que ha matat desenes de terroristes en diversos enfrontaments militars sobre el terreny. L'ONU, per la seva banda, denuncia que 70 treballadors han mort a Gaza des del passat 7 d'octubre. I més qüestions, la Fundació ANAR alerta d'un increment de la violència que pateixen nens i adolescents. Ha augmentat, diuen, un 39,7% en els últims 4 anys. Des del 2008, la Fundació ha analitzat més de 6.000 casos. La violència masclista és, de fet, la que més ha crescut en els darrers anys i especialment la violència vicària dins de l'àmbit familiar. ANAR també posa el focus en l'àmbit de la parella adolescent, on es donen situacions de violència que diuen que són les més difícils de detectar. Són declaracions de la directora de la línia d'ajuts, Diana Díaz, a la caravana de Ràdio Estel.
A nivel intelectual han avanzado muchísimo, pero sin embargo no lo que se refiere a relaciones afectivas saludables, ¿no? Lo que significa una relación basada en el respeto, en la tolerancia, en la igualdad, todavía hay muchísimo que hacer porque nos damos cuenta, ¿no? Que permiten y toleran y normalizan al final mucha violencia.
Per tal de prevenir els abusos, Díaz creu que és fonamental la comunicació. Les 11 i 4 minuts, cop d'ull a la informació esportiva, amb Pol Corredoira.
El Benvibre prohibeix l'entrada a un aficionat que va proferir insults masclistes a l'àrbitre del partit contra l'Uni Girona. Els fets han passat aquest cap de setmana, quan aquest home va insultar durant el partit corresponent a la màxima competició estatal de bàsquet femení. L'àrbitre va expulsar l'aficionat, però l'home es va negar a abandonar les instal·lacions i va seguir insultant des del fons del pavelló. El Benvibre ha emès un comunicat on ha condemnat tots els insults i ha prohibit l'accés d'aquest aficionat al Benvibre Arena d'ara en endavant. I encara en clau bàsquet, a mort als 83 anys, Bobby Knight, el seleccionador que va evitar que Espanya guanyés l'or olímpic, Olímpic als Jocs de Los Angeles de 1984, a les seves esquenes 42 temporades a les banquetes, 900 victòries i un percentatge altíssim de jugadors que després van arribar a l'elit. De fet, el seu rècord de victòries en una temporada de 1976 continua vigent a la Lliga Universitària Nord-Americana. Però la seva vida també va ser recordada amb ombres pel seu temperament, que li va valdre l'acomiadament d'Indiana, amenaces, baralles i fins i tot llançar una cadira a la pista formen part del seu currículum.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, la Guàrdia Civil investiga la mort d'una dona que hi van trobar surant a la platja de Blanes. La notícia s'ha donat a conèixer ara. Dos nois van veure el cos i van avisar els serveis d'emergència que van intentar reanimar-la sense èxit. Segons expliquen fonts de l'Ajuntament de Blanes a Ràdio Estel, encara no s'ha pogut identificar la víctima. Els agents van trobar les seves pertinences a la sorra, prop d'on van trobar el cos, però no hi havia cap document d'identitat. La policia local també es va posar en contacte amb nedadors habituals que van a la platja per veure si la coneixien, però cap d'ells la van identificar. Ara se li està fent l'autòpsia a la víctima i la Guàrdia Civil és el cos encarregat del cas.
Ràdio Estel.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc.
Vinga, va, 7 minuts i mig que passen de les 11 del matí. Encetem una nova hora del videojoc, com cada setmana en aquest programa, la caravana de Ràdio Estel, i avui ho fem, avui, de fet, i pel que queda per endavant, amb el periodista especialitzat en esports electrònics i videojocs, Joan Cebrián. Joan, què tal?
Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs amb qui? Amb ganes d'explicar què és el món del videojoc, què és la indústria, com funciona, l'actualitat, recomanacions... Farem boníssim. Una mica de tot.
Boníssim. Per començar avui, va, què ens portes?
Jo tinc una pregunta, per començar.
Està bé, això. Vale.
Tu ets més de la castanyera o de Halloween?
Jo de la castanyera.
Vale.
Absolutament.
M'agrada aquesta resposta. M'encanta perquè és la que esperava. De totes maneres, no tothom té aquesta tradició com la principal per aquestes dates, sí. Especialment fora de Catalunya. I ara mateix, amb la globalització, és un fet que el Halloween, doncs, té bastant més pes.
Absolutament.
Com totes les festivitats, el Halloween es pot celebrar de moltes formes i normalment sempre gira al voltant de coses que ens poden fer por. Uh-huh. Però com nosaltres volem dedicar aquesta secció a parlar de videojocs, el que començarem és recomanant-vos el que són jocs o sagues de terror imprescindibles per gaudir, però atenció, també per patir.
Ai, Déu meu. Amb quina recomanació començarem avui? Què és això? Hòstia, ja, només la música ja...
La música ja t'ambienta el que sí. Ens trobarem, no? Començarem amb la saga Silent Hill.
Home!
El primer joc va ser publicat per Konami i es va estrenar el 1999 per PlayStation, primer als Estats Units, després a Japó, i després ja va arribar a Europa. De què va? Doncs ens posem a la pell d'en Harry Mason, que és un escriptor de 32 anys, que se'n va amb la seva filla de vacances a la ciutat de, evidentment, Silent Hill. De camí tenen un accident amb el cotxe i la filla de sobte desapareix. No sabem on està. Mm-hmm. Per tant, l'objectiu és trobar la filla a una ciutat que fa molt mala pinta, perquè ja estàs escoltant la música, però sí, també sí. Té l'ambientació de tot el que és núvols, tot fosc, no?
És un videojoc fosc, eh?
Sí, és un videojoc bastant fosc. I té una mala companyia, com ve a ser, de monstres, no? Mm. Per què és important Silent Hill? Doncs principalment perquè va establir les bases dels jocs que coneixem com a survival horrors, que combinen el que és el terror també amb el que és l'acció. Mm-hmm. Silent Hill potencia molt el terror psicològic, com si fos al cinema, i requereix de moltíssima atenció. Per què parlem de moltíssima atenció? Doncs perquè principalment no només has de trobar ja la filla, sinó que per fer-ho has d'endevinar has de resoldre endivinalles, millor dit, has de buscar objectes i pel camí t'has de carregar monstres. O sigui, ho té tot. L'èxit, evidentment, va ser tan gran que d'aquest títol s'ha fet una saga, s'han escrit llibres, s'han fet còmics i fins i tot s'han fet pel·lícules. De fet, aquest any s'ha d'estrenar una tercera pel·lícula inspirada en la saga, que és Return to Silent Hill. Tot i això, personalment us recomanem els tres primers jocs que es van publicar, doncs, finals dels 90, principis del 2000.
Ara em deia, Joan, que és un dels precursors d'aquest tipus de videojocs. L'altre precursor el podríem situar en el que va ser la saga de Resident Evil?
Completament. Aquesta sí, eh? És la resposta que volem trobar-nos.
Val. Anem de saga a saga i tiro perquè me toca, va. Aquesta a priori fa menys por. A priori.
La música a priori fa menys por, però després el que ens trobem a dins, bueno, és un parcal bastant més important que el de Silent Hill, no? I, evidentment, com has dit, hem començat amb una saga i continuem una altra perquè parlarem ni menys de menys que la mítica de Resident Evil. El primer joc que va publicar Capcom el 1996 només per PlayStation i ordinador. I després ja va arribar fins i tot a les Nintendo DS, que eren aquelles consoles de portàtils que eren de Nintendo i que tothom portava doncs, als 2000, no? I també és un videojoc de survival horror, però aquest està més centrat en l'acció. I per què? Perquè la trama gira al voltant d'un equip que es diu Stars, que ha de barallar amb éssers mutants. Atenció, vale? Anem una mica amb la línia de monstres, però aquí són éssers mutants. Uh-huh. Els dos personatges principals són el Chris Redfield i la Jill Valentine, han d'investigar la desaparició de companys seus a les muntanyes Darkley. Tenen un accident d'helicòpter i un cop a la mansió aterren es troba amb el pastís d'aquestes criatures. O sigui, tal qual, directe, al gra, no hi ha cap misteri. Aquí un dels punts més interessants és que aquests monstres, que es combaten amb armes també, com a Silent Hill, tenen un responsable enrere, la corporació Umbrella, que si hem vist pel·lícules que ara esmentarem, doncs sabem una mica de què va. El videojoc va ser un èxit i s'han fet infinitat de títols, però no només de continuació, sinó també el primer joc doncs, s'ha tornat a fer amb millors gràfics per tal de que l'usuari pugui gaudir molt més d'aquesta experiència. La seva força és tan gran que, atenció, s'han arribat a fer 7 pel·lícules d'imatge real, unes altres 6 d'animació i fins i tot una sèrie de Netflix. Això sí, si voleu continuar la sèrie per Netflix, no serà possible perquè van cancel·lar la segona temporada.
Vaja.
I aquí, què us recomanem? Disculpeu. Doncs començar pel principi, evidentment, és el més important, però també, sobretot, fer el salt a Resident Evil 7.
Val? De l'1 al 7?
De l'1 al 7, o sigui, tal qual, de cara a barraca. I direu, per què? Doncs perquè és el que més innova en quant al que tu pots fer com a jugador.
Val. Ens estàs parlant de jocs precursors, per tant, de jocs clàssics. No sé si tenim algun joc que sigui relativament nou en aquest sentit.
Sí, és d'una altra saga, però aquí només destacarem el primer videojoc, el de la millor rebuda i el que va tenir millor experiència. De totes maneres, també us vull avisar que quan parlo d'experiència ho dic per la resta, perquè personalment aquest títol va ser el que em va allunyar definitivament de tot el que és el terror, la por, més igual si són pel·lícules o videojocs, aquest va ser el que em va dir, nen, això no és per tu.
Fins aquí, eh?
Fins aquí, correctament.
Va, abans de revelar el nom, el videojoc que et va allunyar del terror de per vida va ser aquest. Això és una altra cosa, eh? Aquest sí que...
Imagina't aquesta banda sonora per la nit, eh?
Brutal.
Hosti, seria un mal rotllo impressionant. Doncs efectivament ho és, perquè aquest videojoc és Outlast, un altre survival horror. Estem parlant de jocs que combinen el terror i l'acció, que va ser publicat per Red Barrels el 2013, primer per ordinador i després per la PlayStation 4 i l'Xbox One. Mm-hmm. És a dir, parlem d'aquell mateix any on van sortir les noves generacions de consoles que van deixar enrere doncs, la Play 3 i l'Xbox 360. Mm-hmm. Aquí el protagonista és en Miles, un periodista, com nosaltres, que vol investigar tots els experiments il·legals d'un manicomi que es diu Mount Massive, propietat d'una corporació, en aquest cas, Markov. ¿Vale? Però aquí una investigació no va com, per exemple, podríem pensar de l'Albert Llimós al diari ara. No, no. Aquí, un cop dins del manicomi, doncs, hi ha absolutament de tot. Principalment pacients afectats per aquests experiments, però aquí hi ha dos grans canvis respecte als dos jocs que hem parlat abans. El primer és que, com hem dit, ets periodista. Mm. Així que un dels seus objectius més enllà de sobreviure és gravar el que està passant amb una càmera de vídeo. Es juga en primera persona i sense la càmera ets literalment ningú. Tant per sobreviure, però com a aconseguir l'objectiu, que al final no deixa de ser gravar el que està passant dins del manicom. Exacte, completament. D'altra banda, aquí no pots defensar-te. No tens armes, com per dir, em carrego a no sé qui del manicomi. No, no, tampoc és l'objectiu. Per tant, el que tu has de fer és de ser moltíssim més lleig més llest i fugir dels enemics. Si ets sensible com un servidor, doncs no ho recomano perquè és bastant explícit. I quan parlem de bastant explícit, estem parlant d'escenes on es tallen dits. Per tant...
És una mica gore, eh?
És una mica gore. Una mica bastant, no? Això sí, la història és molt interessant. Però si gaudeixes d'aquest tipus de jocs, doncs és un imprescindible per tu si no l'has jugat ja, clar.
Va, de moment tenim tres sagues bastant sòlides. Anem amb un nom més?
Sí, evidentment.
Has deixat lo xungo pel final, eh?
La veritat és que sí. Anem de menys a més, perquè al final és el més important, no? I per tancar, el més important en aquest cas és Amnesia. És un joc fet per Frictional Games, que es va estrenar el 2010, exclusivament per ordinador, vale? I tu ets en Daniel i et despertes en un castell fosc. Ja escoltem la música que t'ambienta en un joc medieval... No gaire atractiu, per dir-ho d'alguna forma.
Com a mínim xungo.
Com a mínim xungo, evidentment. L'únic que recordes és el teu nom, que ets de Londres, bueno, doncs ets de la capital del Regne Unit, no està malament, podria ser molt pitjor, i que alguna cosa t'està perseguint. Trobes una nota que insisteix en que has de baixar a la part inferior del castell i matar el teu enemic.
Ai.
Quina és la gràcia d'aquest joc? Doncs com, evidentment, com a Outlast, tu no tens armes per defensar-te, això en primer lloc. Però aquest requereix més tensió perquè t'has de trobar notes per recuperar la teva pròpia memòria. Però no només del que està passant al castell, sinó també del que és la teva identitat, la teva història, per això el nom d'Amnesia, i per això és un joc molt complet, perquè no només es tracta en el fet de fer-te sentir por, sinó també en una història que val moltíssim la pena. Aquest joc es va inspirar en l'escriptor Lovecraft i va servir d'inspiració perquè sagues com Resident Evil o videojocs com Outlast van agafar una innovació d'aquest joc, que és fer servir la primera persona. Abans parlaven de jugar al Resident Evil 7 perquè va tenir innovacions. Doncs estem parlant d'aquesta, perquè tu, els primers Resident Evil i els primers Silent Hills, veies tot el personatge, que d'això en diem tercera persona, i en aquest tu no veus el personatge en complet, tu veus com la seva òptica, tu veus en primera persona, d'aquí primera persona. I això és... És una obra magna del joc de terror. No fa tanta por, no és tan gore com a l'Oldest, però, bueno, també acollona bastant.
Ens quedem de moment amb aquests videojocs. Abans de marxar, Joan, deixa'm fer-te dues o tres preguntes sobre tot plegat. Deies algunes grans empreses de videojocs com Frictional Games, que és un dels creadors d'Amnesia, per exemple. Com estan els creadors de jocs a Espanya? Espanya és un gran país sobre el món dels videojocs?
Espanya pot presumir de ser un gran país en el món dels videojocs, però especialment Catalunya. Perquè a Catalunya ens trobem moltíssims estudis, potser no tan grans com podrien ser un AAA com Sony o Nintendo, però més enllà de que tenim grans empreses, també tenim molta petita empresa, molta petita desenvolupadora, creadora de videojocs, no? Per exemple, un videojoc que va ser dels més elevats en els últims anys a nivell visual, que va ser el Gris, doncs està fet aquí a Catalunya, no? Per tant, Catalunya té per un costat el que és la indústria del videojoc, crear-ne videojocs, promoure els videojocs a través del Saló del Gaming Català, a través de fins i tot el Saló del Manga, no? Que sembla que no, però també té una gran importància, i també a través dels esports electrònics, que és una indústria completament diferent, no? Però si ens parem allà, doncs tenim organitzadora de lligues, la LVP, aquí, a l'edifici de MediaPro. Jugadors catalans que tinguin impacte en aquest sector. En Mixwell, campió d'una lliga de Counter-Strike internacional. En Flacket, un jugador català d'aquí de Barna, que va estar a un mundial de League of Legends. Per tant, Catalunya, concretament, pot presumir moltíssim del seu impacte al sector del videojoc.
No sé si això de que hi hagi coses i que es facin a casa nostra com el League of Legends, que és tan gran, una cosa tan gran, ha fet que torni a reaparèixer aquest gran boom del sector del videojoc?
Potser un boom no com a tal, sinó una cosa que ja no és tant el fet de tenir un boom un altre cop, sinó més del creixement que ja existia, no? Doncs el fet d'obrir moltes ments en el sentit de... Doncs potser el videojoc no és per un públic en concret, sinó que és per un rang de població molt més gran, no? I per tant que sigui un sector bastant inclusiu de... No ens és igual, doncs, si ets home, si ets dona, teva condició sexual, la teva edat, perquè al final l'important és la introducció, que tothom gaudeixi del videojoc, no? I també veure que, per exemple, abans, si dèiem em vull dedicar als videojocs, els nostres pares dirien, tu què estàs fent, nen? Posa't a estudiar. Però, en canvi, ara, per com el món del videojoc ha evolucionat més que un boom en concret, sinó que ha evolucionat constantment, doncs són més nens o nenes els que diuen a casa, ei, em vull dedicar als videojocs. i per tant els pares són capaços de veure que no es tracta de jugar com a tal, sinó que potser es tracta d'escriure una història, es tracta de gestionar xarxes socials, es tracta de crear el videojoc, es tracta de dissenyar visualment. O sigui, té moltíssimes sortides que fan que el boom del videojoc no sigui tan ha crescut ara mateix, s'ha plantat d'aquí del 2022 al 2023 de sobte, sinó que és una cosa continuada que ara ens estem adonant que, bueno, que si recolzem el cinema, doncs per què no aquest sector?
I encara ens queden uns minuts i que et voldria preguntar, perquè m'anomenaves consoles com la PlayStation 4, la Nintendo DS, la Xbox, i afegeixo jo, per exemple, la intel·ligència artificial, ja no ens remuntem gaire enrere, però sí 10 anys enrere, per exemple. Com ha canviat el sector dels videojocs des del 99 fins ara?
Sobretot hi ha moltíssima evolució gràfica, en el sentit de, al final, la tecnologia avança i el videojoc està al servei de la tecnologia i de l'usuari, no? Doncs el que és el sector del videojoc ha evolucionat sobretot en com veiem els videojocs, cada cop molt més realistes, però sobretot també en el terme de comunitat, vale? És a dir, el 99 era molt més difícil jugar amb companyia perquè tot el que era el videojoc online no estava tan instaurat. No era tan comú agafar i dir, truco a un col·lega meu i li dic, a les 6 ens connectem per jugar un FIFA, per dir-te un exemple aleatori. Vale? Per tant, ara això és molt més fàcil. És molt més fàcil crear un sentit de comunitat. És molt més fàcil connectar amb gent de l'altra punta del món. Abans eren als fòrums, principalment. Ara també. Però, clar, però ara tens moltíssimes més facilitats per connectar i també per tenir clar què vols comprar-te, perquè això és molt important. Al final, un videojoc no deixa de ser caríssim. Un videojoc ben fet són 60-80 euros.
Déu-n'hi-do.
Clar. I tu abans només tenies doncs, les referències de revistes de prestigi com Espanya, Hobby Consoles, però ara només tens això. També tens el que veia ser internet, els creadors de contingut. Són gent molt important a l'hora de fer decidir a un usuari quin videojoc vol comprar-se. Per tant, no és tan per si mateix de els videojocs han canviat moltíssim. Sí, evidentment, han canviat, han millorat, han aportat innovacions, però el més important al final no deixa de ser l'usuari. Perquè, per exemple, si el futbol no és res sense l'espectador, què serien els videojocs sense els jugadors? Doncs al final tot aquest cúmul de comunitat, accessibilitat i també evolució tecnològica fa que el sector del videojoc hagi evolucionat molt positivament.
Ara parlarem d'aquest món dels gràfics. Abans, però, em parlaves d'aquesta evolució de la comunitat dins del videojoc. No sé si tu has viscut perquè ets jovenalla, però abans, quan jo era molt jove, anàvem al cibercafé a jugar en comunitat, al famós Counter-Strike, etc.
Sí, correcte.
Tot això s'ha acabat?
No s'ha acabat. O sigui, aquí, per exemple, a Barcelona tenim com 3 cibercafés importants i es manté aquest esperit de anem a fer comunitat, anem a jugar als tornejos, sense anar més lluny, no cal només Barcelona, sinó d'espais públics com podrien ser el City Lab de Cornellà de Llobregat, doncs la gent es reuneix allà per fer tornejos de Smash Bros. O sigui, es manté, és més difícil perquè no és com era l'única opció que tenies per jugar en un lloc amb els teus amics, però sí que es manté i a part és una cosa positiva perquè al final no deixa de ser com un fet que reflexa que tu pots evolucionar moltíssim, però al final el més important que és gaudir les coses i en aquest cas en companyia es manté. Potser no tan a gran escala, però per exemple això és una qüestió també cultural. Aquí a Espanya doncs potser no és a tan gran escala, però si ens anem a Corea del Sud els que són els cibercafés segueixen a l'ordre del dia. Per què? Perquè és una manera d'oci barata i segura per la població. Per tant, és una cosa més cultural, depenent de cada país, però és important mantenir el missatge de ei, aquests espais existeixen, valen la pena, i si voleu gaudir de videojocs online amb companyia, no dubteu en anar.
I ara sí, Joan, per últim, desmitifiquem una mica, perquè si et preguntava per l'evolució dels videojocs des del 99 fins ara, em deies, totes les marques han tirat més cap a la millora de gràfics en el videojoc. A millor gràfic, millor videojoc, o aquesta és una percepció errònia?
Aquesta és una percepció completament errònia, perquè al final tu pots tenir moltíssims gràfics molt bons, que si tu no gaudeixes del videojoc, tu no tens res a fer. Per exemple, posem un cas recent, Cyberpunk. Doncs un joc que va estar moltíssim temps desenvolupant-se, que es va estar moltíssim temps sota el hype i les expectatives de la població en general, no? Però el joc va sortir trencat. I quan dic trencat, és literalment trencat, en el sentit de no anava bé, tenia moltíssims errors, per tant, és com, de què em serveix una obra audiovisual molt gran si després no puc gaudir-la, la història, que al final no deixa de ser pel que ens enganxem o per l'experiència de marco un gol al FIFA, aconsegueixo passar-me els nivells de l'Isaac o qualsevol cosa.
Periodista especialitzat en esports electrònics i videojocs. Per cert, ara que deia això d'esports electrònics. Mira, anava a fer-te una darrera pregunta, ara sí que la faig. Pel que fa als esports electrònics, la gent o els nens d'una certa edat han passat de voler ser Messi a voler ser aquell jugador que guanya molts calés perquè participa en grans campionats de videojocs electrònics, d'esports electrònics?
Jo et diria que és una cosa que conviu. Vale? No és una cosa de ara tots els nens volen deixar de ser Pau Gasol o Leo Messi. No, no, simplement que cada cop doncs, s'obren més portes, no? I potser on abans només hi havia el Leo Messi, doncs ara també es troben amb l'Òscar Canyelles, que hem comentat abans, amb el Mixwell, es troben amb el Flackett, amb el Víctor Lirola, no? Per tant, no és una cosa de que una cosa treu l'altra, sinó que és més bé en el sentit de ara tenim més possibilitats, hi ha més gent moltíssim més interessada i aquí a Catalunya per sort tenim les infraestructures necessàries per tal de desenvolupar una vida professional bastant exitosa, que és el lo de sempre. Igual que tu vols ser futbolista, no has de deixar davant dels estudis, no? Doncs aquí passa exactament el mateix. O sigui, realment sembla que són dos mons molt paral·lels, molt diferents, però a l'hora de la veritat les coses que són realment importants, es uneixen, no? La importància de seguir estudiant, de saber que la indústria no és només jugar com a tal, que hi ha moltíssims més treballs al voltant, saber que també que és un entreteniment, saber que no t'has d'enfadar realment o no t'ha de condicionar la teva pròpia vida com hagis tingut tu una partida o el teu equip que segueixes. Mm-hmm. Per tant, és més paral·lelisme i obertura d'oportunitats que no substitució de com a tal.
N'anirem parlant al llarg d'aquesta temporada amb el periodista especialitzat en esports electrònics i videojocs, amb Joan Febrian, que ens acompanyarà a aquesta hora a la caravana de Ràdio Estel. Joan, un plaer, que vagi molt bé.
Un plaer, Joan, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana.
28 minuts que passen de les 11 del matí.
Jo vaig ser el primer cuiner amb dues estrelles, Michelin, amb un poble.
Això va tenir un èxit de cal Déu. I llavors no sé què va passar, que ens en van treure una. I el Francesc diu, sabeu què? Diu, l'altre que hi ha, ja us la podeu fotre pel cul. I ara resulta que fa uns anys que ens ho hem passat bastant malament. Hi havia dies que no venia ningú, o sigui.
Això que escoltem és el tràiler del documental Vino, la història de dues estrelles, dirigit per Guillem Cabra i Marc Lapés, que fa tan sols uns dies que s'ha estrenat al Festival de Cinema de Cambridge. La pel·lícula és un retrat d'autor de Francesc Fortí i Francina Sorinyac, xef i cap de sala del restaurant El Racó d'en Vino, Argentona. Una pel·lícula que mostra l'èxit i la decadència del primer restaurant català de fora de Barcelona, que va aconseguir dues estrelles Michelin. Quedeu-vos amb això, èxit i decadència. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe el director del documental, Guillem Cabra. Guillem, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, encantat.
Guillem, com estàs? Ho dic perquè el documental s'ha estrenat fa relativament poc, el 21 d'octubre, amb aquest Festival de Cinema de Cambridge. Com va anar tot plegat?
Doncs espectacularment bé. Teníem molts nervis perquè, clar, fa 2 anys que estem treballant en aquesta pel·lícula, l'hem cuinat molt a foc lent i ens venia molt de gust estrenar-la i que el públic la veiés. I fer-ho a Cambridge, en una estrena internacional com aquesta, hi afegia un plus de pressió, de nervis, sobretot per saber com rebria el públic anglès una pel·lícula d'uns personatges molt catalans, tenen 80 anys, per tant, la seva manera de parlar i la seva expressió, doncs, podia ser complicada de seguir per un públic anglès, però us he de dir que vam flipar, ho van seguir molt bé, van riure moltíssim, es van emocionar molt i es van quedar a fer-nos infinitat de preguntes després de la projecció. Per tant, estrena molt lluïda i encantats d'haver-ho fet a Cambridge. Va ser tot un èxit.
Precisament, per què parlar sobre una història com aquesta i per què transportar-la al món sencer, una història com aquesta?
Clar, és que la història, ara sentíem una part del tràiler, i és que són així, el Francesc i la Francina són peculiars, són genuïns, i crec que no podríem trobar ningú més a Catalunya com ells. Ja no només per la cuina que fan, que és molt singular, que s'acaba, i que no la trobarem a cap altre restaurant del...
La cuina de casa, no?
Cuina del francès, que és a dir, cuina francesa, cuina amb molta mantega, cuina amb pasta de full, cuina amb plats que només els fa ell, i plats que venen de molt enllà de l'Escoffier, una cuina centenària que ells han decidit mantenir. Mm-hmm. Han dit, nosaltres no ens adaptarem a les modes, nosaltres no passarem per l'aro. I han mantingut allò en el que creuen, i els ha costat molt, i això els ha portat molts problemes. Han estat molts anys sense tenir cap client, o gairebé cap client al restaurant, fins que, és veritat, que la història de Vino també té un bri d'esperança. I us he de dir que aquest compromís amb una manera de fer els ha acabat donant la raó. Però ells són peculiars, són singulars, són uns personatges que te'ls quedaries escoltant hores i hores. I això crec que és el que a nosaltres ens va captivar de la història, més enllà d'aquests 50 anys de gastronomia i d'aposta per una manera de fer que Argentona, doncs, ha fet història i ara molta gent l'està descobrint.
Perquè, Guillem, com t'ha arribat la història del Vino? La coneixies ja d'abans o...?
No. Això comença aquesta pel·lícula l'hem fet amb la Manchester, mm-hmm, i el Ricard Ostrell, que és el director de la Manchester, un dia, gairebé per casualitat, para a Argentona el Vino i dina. I clar, descobreix tot un món. És un món que ja no només és el menjar, sinó tu entres allà i vas 50 anys enrere, et transportes als anys 70, en un ambient de moquetes a les parets, un cambrer amb smoking que t'espera, la Francina que et serveix i que et prepara els plats davant teu, aquella olor, aquella sala... És un altre món, i el Ricard va descobrir-ho i em va dir, Guillem, d'això anem de fer una pel·lícula. I clar, jo li deia a Ricard, no sé si hem de fer una pel·lícula d'una parella d'avis que tenen un restaurant, no em motiva. El Ricard m'anava dient, Guillem, d'això anem de fer una pel·lícula. M'ho va dir fins a 4 vegades i al final vaig dir, bueno, ja no li puc dir que no, vés-hi a dinar. I clar, vaig conèixer el Vino, vaig conèixer el Francesc, la Francina i tot el que els envolta, i vaig veure-ho clar, que s'havia d'explicar la història del nostre... Al final és una part de la història del nostre país, de la nostra gastronomia. Van ser els primers a tenir primer una i llavors dues estrelles Michelin fora de Barcelona, i estan molt oblidats, o estaven molt oblidats. I aquesta va ser la manera d'arribar a ells.
I avui tu, Guillem, en 5 minuts m'has dit fins a 4 vegades també, és un altre món. Per tots els que ens estan escoltant i no coneixin què és el Vino, el Racó d'en Vino, Què ens hem d'imaginar si entrem per les seves portes?
Clar, ens hem de situar als anys 70, a Argentona, en un moment en què el turisme passa del que seria el prelitoral, per tant, Argentona era un poble turístic, passa cap al litoral. Argentona perd tot el potencial turístic de platja i allò era un hotel. Ens hem de situar en un hotel amb una quarantena d'habitacions que de cop ha de tancar. I a la planta baixa d'aquell hotel, en un racó, hi ha una cuina, hi ha un senyor de 80 anys, ara mateix, amb la seva parella, també de 80 anys, el Francesc i la Francina, que des de fa 50 anys obren la persiana cada dia, a les 6 del matí estan preparant els plats en un restaurant on fa molt temps que no hi entra ningú. Un restaurant on s'ha aturat el temps, t'ho deia, moquetes a les parets, els westerns ressonen per les sales, el telèfon que no acaba de funcionar, per tant, també és difícil poder fer reserves, un cambrer amb smoking, però a la vegada hi queda el compromís amb una manera de fer, un tipus de cuina molt afrancesada, però també amb molts tocs del francès que ha passat pels millors restaurants i els millors hotels, perquè ell diu que la cuina s'ha d'aprendre als hotels de Barcelona, de Madrid, de França, de París. Tot allò que ell ha après durant molts anys està condensat en aquella cuina i en aquella sala que porta ell sol. Llavors, tot aquest ambient, l'hotel tancat, la cuina, els clients que no entren, els telèfons que no funcionen, els westerns, aquest Solo ante el peligro que li agrada tant al Francesc, que és una de les seves pel·lícules preferides, tot això ens porta en un altre món, no només en un món gastronòmic, sinó en una manera de fer, que a més és molt moderna, perquè el Francesc i la Francina, malgrat tenir 80 anys, són molt moderns, i això, veient la pel·lícula, es descobreix.
Ara em deies, el temps els ha acabat donant la raó, precisament per això, a dia d'avui, segueix obert el restaurant?
Clar, és que ells han hagut, això és una història, sempre ho diem, és una història d'amor, però sobretot de resistència. Ells creuen amor entre ells. Ells són una parella que l'un sense l'altre no funcionarien, però també amor a la cuina i amb aquest compromís gairebé polític a l'hora de fer. Llavors, la història els ha donat la raó perquè aquesta resistència i aquest passar les canutes, ells ho diuen, ho hem passat molt malament. Hi ha un conflicte a la pel·lícula, no és com pot ser que una gent que ho ha tingut tot, que ha tingut dues estrelles Michelin, de cop ho perdin tot i perdin els clients. Aquí és on hi ha el conflicte. Però ells s'han mantingut ferms. El Francesc està molt enfadat, o estava molt enfadat amb la premsa, amb els mitjans de comunicació, deien que els havien menys tingut o els havien invisibilitzat, però també amb la gent d'Argentona, amb clients que els van donar l'esquena, o fins i tot van pensar que estava tancat el restaurant. Aquest és el gran problema, que es pensaven que estava tancat, però ells continuaven obrint cada dia. I ara, que és aquí on hi ha el bri d'esperança, ara tornen a tenir clients a partir de l'Instagram, a partir de les xarxes socials, del boca a orella, que els mitjans s'han tornat a fixar amb ells. Ara la cuina i la sala del racó d'en Vino torna a funcionar a tota màquina. I, a més, no és només que funcioni la seva cuina, sinó que altres restaurants i altres cuiners joves del nostre país comencen a adaptar o comencen a retornar aquests orígens i a fer plats similars als que fa el Francesc.
Ara entrarem a les estrelles Michelin i què ha significat per ells tota aquesta història. Abans, però, parlaves de també una història de resistència amb un discurs gairebé polític. Per què gairebé polític?
Per començar, perquè el Francesc diu és que el que fem nosaltres és el més normal del món. Ara hi ha la cuina de mercat, la cuina de proximitat, la cuina d'autor, la cuina de quilòmetre zero, la cuina de disseny. Ell diu, però si de cuina només n'hi ha dues, hi ha la bona i la dolenta. I ell diu que fa la cuina bona. Ell diu que els cuiners d'ara, les escoles de cuina d'ara, no ensenyen bé de cuinar, que els cuiners no saben ni agafar un ganivet. Podríem tenir moltes discussions amb tot això, però sí que han apostat per anar al mercat a comprar, per comprar la carn a Olot, per sortir a la plaça de davant a comprar les verdures, per fer les coses de la manera més normal i tal com s'han fet sempre. No han buscat artificis, i quan ells van decidir marxar de la guia Michelin, ho van fer per una qüestió política també, que ells deien és que abans aquesta guia premiava la bona cuina, i ara premia el luxe. Ara, vull dir, als anys 80, estem parlant dels anys 80, i ara, o als anys 90, ara premia el luxe, premia que les estovalles estiguin ben posades, que el no sé què, que el ganivet, que la copa, i això, per ells, era pervertir-ho. Van dir, nosaltres ens quedem amb la nostra manera de fer, amb la nostra cuina, amb la nostra filosofia de vida, i, escolta'm, el luxe ja us el podeu quedar vosaltres, tot i que el Francesc diu, jo el luxe m'agrada moltíssim, m'agraden els cotxes cars, m'agrada el bon menjar, m'agrada sortir, m'agrada anar de viatge, ja m'agrada, ja, el luxe. Però en aquest cas ell creia que el que havien de premiar era la bona cuina, el fet de menjar, i no tant tot el que acompanya, o la parafernàlia que li diu ella, que acompanya a l'experiència gastronòmica.
Vino, història de dues estrelles, precisament per unes estrelles Michelin que, de la mateixa manera que van arribar, marxen. Primer els hi van retirar una estrella de Michelin, després, com ara em deia, són ells els que hi renuncien a la segona i a cap estrella. Com gestionen els protagonistes precisament aquest inici de certa decadència al restaurant?
Clar, és que a la Francina la sentíem ara en el tràiler, que ho deia, que literalment diu, és que el Francesc els hi va dir, ja us les podeu fotre pel cul. I és que me l'imagino dient-los això. Aquí van tenir un problema greu, que és un conflicte familiar que els porta no a perdre les estrelles, perquè aquest no és el problema, sinó el problema és que la gent els giri l'esquena, que el poble d'Argentona no els doni suport o els obvi, que la gent cregui, perquè les males llengües així ho van fer circular, que el restaurant estava tancat, i com us deia abans, ho han passat molt malament i han hagut de resistir, doncs, fent menjars per altres restaurants. Per exemple, què fan ells? Fan el soufflé gelat. Normalment els soufflés els relacionem amb menjars calents. Ells fan els soufflés gelats de postres. Això és una cosa que hem pogut trobar a altres restaurants. O també fan, per exemple, ara que hem passat l'època dels panellets, feien panellets i els venien a altres restaurants o pastisseries, o quan arribi ara el Nadal, ara segurament ja han començat a preparar torrons. Han sobreviscut a base de no pervertir la seva proposta, per tant, no canviant, mantenint allò que volien fer, però han hagut, doncs, d'adaptar-se i mantenint la persiana oberta a l'espera de que algú truqués. I és veritat que algú trucava, tenen clients habituals, que els han sigut fidels i que des de fa 53 anys, perquè fa 53 anys que van obrir, un cop al mes, un cop cada dos mesos, hi van, però ho han passat molt malament.
Clar, la pregunta és quin ha estat el preu, no?
Quin ha estat el preu? A patir molt, és el que us deia ara, patir molt i haver-se d'adaptar. Però jo crec que ells estan contents d'haver pagat aquest preu, perquè ara, al Racó d'en Vino, jo us recomano molt, als que no hi hagueu estat mai, que segurament serà la majoria d'oients, que hi aneu una vegada, perquè aquella cuina que trobareu allà no es troba enlloc més. Les garotes que prepara el Francesc, els fulls de pebrot, el filet francès, la carn és espectacular, el turbot a la papillot, tot el que prepara ell està fet amb unes tècniques i amb una estima, també, i amb una professionalitat que no es troba a altres llocs. El preu que han hagut de pagar és això, l'ostracisme, el desaparèixer, la invisibilització, passar-ho malament, però ara ho estan gaudint.
Em deies, un restaurant que obre les seves portes fa 50 anys i que dia rere dia obre la seva persiana de bon matí. En un moment del documental també la Francina ens diu allò de si em jubilo, em moro. Uh-huh. I de quants avis i àvies ho hem sentit dir tot això. No sé si en el documental també es veu una certa generació o un cert tirant endavant que s'està perdent.
Sí, és, això és la meva professió, d'això em visc jo, però és que d'això... No només en visc, sinó que en gaudeixo. És la meva vida, és la seva vida. El Francesc, una altra de les coses que diu el documental a la pel·li és: jo no vull cuinar per tenir clients. Diu, jo vull clients per poder cuinar, perquè és la seva passió. Ell no seria res, i la Francina no seria res sense el Racó d'en Vino. La pregunta era, perdona, que...
Mira, te la reformulo, me l'estava apuntant ja. S'acaba una mena de percepció d'entendre un món?
Sí. Totalment. I a més, és que ells no tenen, o almenys fins ara, es negaven a que aquest món pogués persistir o pogués perviure més enllà d'ells. Com que ho han passat tan malament, diuen, és que això es morirà amb nosaltres, que no volem, no s'ho mereixen, diu el Francesc, no s'ho mereixen. Les hem passat tan canutes que no s'ho mereixen que ningú pugui continuar, que ningú tingui les nostres receptes. Llavors hi afegeix, potser m'estovaré i quan m'estovi potser sí que acabaran en mans d'algú aquestes receptes. Ells no han tingut fills, no tenen descendència, però no els han tingut perquè no han volgut. Com us deia abans, són molt moderns. Mm. Ells el que volien era el cap de setmana agafar el cotxe, la Franzina, era ella la que conduïa, agafava el cotxe, es posaven a 200 per hora, anaven cap a Saragossa, s'anaven cap a Lyon, cap a París, i el que volien era fer això, gaudir de la vida, i no han tingut descendència, i no els preocupa el llegat, que diuen ells, el llegat quedarà o no quedarà, i no els veig gens preocupats. També, com us deia, com que estan o han estat tan enfadats amb el món, amb la societat, amb el país, amb Argentona, no volien que ningú s'ho pogués quedar. Jo crec que estem entrant en el procés de potser m'estuberé i potser sí. Però és un món que s'acaba. Els restaurants que podem trobar a Barcelona o al nostre país, o fins i tot a França, perquè coses que fan, no? Per exemple, fan les creps Suzette. A pocs llocs de França ja pots trobar les creps Suzette que te les prepari la cap de sala davant teu, que et faci la combinació de licors. És una cosa que es perd. Per tant, jo tornaré a insistir, aneu a Argentona, aneu al Racó d'en Vino, perquè encara estan al peu del canó i això funciona, però no durarà per sempre. Per tant, no us ho deixeu perdre.
Ens ho explicaves també abans, Guillem, vinos endinsa en aquest micromón instal·lat a Argentona, en un antic hotel on els telèfons fallen, els westerns ressonen de fons, el luxe i el bon viure dels anys 70 es reivindica a cada racó. Com ha anat el rodatge en un lloc com aquest?
Doncs ha sigut molt llarg, ens ho hem passat molt bé i ens ho han posat molt fàcil. Podria semblar que rodar amb dues persones grans seria molt complicat, d'entrada els costaria acceptar-ho, però ho vam veure molt clar de seguida que fer una pel·lícula de la seva història, dels seus 50 anys de projecte vital i professional, els va venir molt de gust i ens ho vam posar molt senzill. L'únic que necessitàvem nosaltres i era accés. Era que ens deixessin hores i hores i hores de rodatge a tot arreu on poguéssim. Evidentment, alguns llocs ens els van limitar, com la seva habitació. No hi hem entrat a la seva habitació, però tampoc ho necessitàvem. Però hem pogut entrar a les sales de l'hotel, hem pogut estar a la cuina, a la cambra, on el Francesc fa a mà la pasta de full, baixar al soterrani, on hi té algunes vinagre d'estragó i coses que se les fabrica ell mateix. Hem pogut estar a les diferents sales on feien els banquets, als anys 80 i 90, i hem pogut sobretot passar-hi moltes hores. I el rodatge ens l'hem plantejat amb un equip superpetit, superreduït, que això ens ha permès intentar ser el màxim d'invisibles possibles. No ser-hi, plantar la càmera, és un documental molt observacional, no és un documental convencional. En molts moments hi entres estant a dins la història que creus que estàs veient una ficció, una pel·lícula de ficció, i això és el que volíem aconseguir. Fer-nos invisibles i deixar que les coses passessin davant de la càmera. I això ho hem fet amb un equip molt reduït, amb poc pressupost, però sobretot amb molt temps i amb molta passió per acabar fent gairebé una obra d'artesania que entre la Mar i jo, perquè la Mar avui no ha pogut venir, però ho hem codirigit entre els dos, doncs aconseguir trobar la millor veritat que poguéssim del Francesc i la Francina. Segur que hi ha coses que no les hem aconseguit i que s'han quedat per ells, però n'hi ha moltes que sí que ens han permès arribar-hi.
Per cert, que la pel·lícula produïda per la Manchester és un projecte amb un equip, ens ho deies, petit, amb poc pressupost. Es pot fer bon cinema amb poc pressupost?
Jo crec que sí. Nosaltres fa molt temps que treballem en el món audiovisual, hem fet documentals, però potser més televisius, destinats a plataformes o a la tele, i teníem moltes ganes de fer cinema. I al final el que necessites és, sobretot, tenir una bona història, tenir uns bons personatges i tenir-hi accés. Tota la part tècnica ja vindrà, i si no tens un pressupost de 10 milions d'euros, amb 30.000 també ho pots fer. Has d'adaptar-te, i això és el que hem fet. I el resultat, bueno, l'han de valorar els espectadors, però ja et dic, a Cambridge va funcionar molt bé i tothom que veu el Vino en queda molt content i sobretot es meravella amb la història del Francesc i la Francina. Es pot fer bon cinema, estem parlant de cinema d'autor, no estem parlant, evidentment, de superproduccions, és cinema alternatiu, però es pot fer, sí.
Vino, història de dues estrelles, que, per cert, quan el podrem veure nosaltres?
Mira, ara hem estrenat a Cambridge, hem fet l'estrena mundial, i ara comença tot el circuit de festivals, que és un circuit que és lent, que van arribant les confirmacions, ara n'arribaran, no, com que encara no està confirmat, no us hi puc dir, però n'arribaran de confirmacions espanyoles, llavors doncs esperem que pugui també, segur que es podrà projectar a Barcelona, i acabar alguna plataforma, que també hi estem en converses. No puc explicar res, perquè tot són converses, i tot falta que passin setmanes per confirmar-ho, però a mi que en mica anirà arribant, i esperem també que algun dia doncs, TV3, la televisió pública de Catalunya, també el pugui passar. Sobretot, ara estem en un... Clar, pensa que és la nostra primera pel·lícula. Nosaltres som uns desconeguts en el món del cinema. Jo sóc periodista, la mare és muntadora, i ens hem trobat amb aquest material i amb tot això a sobre la taula, i n'hem hagut de fer una pel·lícula, i n'hem volgut fer una pel·lícula. Però Guillem Cabra i Marc Clapés no som ningú. Per tant, ens hem d'anar donant a conèixer, la gent s'ha de meravellar amb la història, amb la pel·lícula, i que aquest circuit de festivals doncs, es vagi engruixint i acabant una plataforma que és on més gent al final hi podrà tenir accés.
Que Guillem Cabra no és ningú, ara de seguida en parlarem de tot plegat. Però abans, cinema documental. Ara que em parlaves de plataformes, 1, com està el cinema documental del país? 2, com hi ha influït la irrupció de les plataformes?
Clar, la irrupció de les plataformes, al final el que ens permet, i s'ha dit molt, però és democratitzar una mica més l'accés al cinema. El cinema documental, jo crec que viu un molt bon moment, tant les plataformes com també, ara ho deia, la televisió pública, hi fan una aposta clara. Per exemple, a TV3, el Sense Ficció, cada dimarts... projecte no un, sinó... O sigui, emet dos documentals, alguns que són de producció pròpia, altres són de productores del país i altres són compres externes, però tenim una molt bona aposta des de TV3 i el cinema documental, i no només el documental, sinó la ficció també, en el nostre país, doncs crec que viu un molt bon moment i només cal veure Alcarràs, per exemple. Però també hi ha moltes altres pel·lícules. I les plataformes ens ajuden, i per exemple que existeixi Filmin, doncs és una molt bona notícia. I no només que existeixi, sinó que hagi agafat una volada que li ha donat al públic, que li hem donat tots nosaltres, que fa que cada vegada, no, puguem tenir accés a més cinema actual i antic, també, i clàssic, i que fins i tot ara doncs, es puguin permetre doncs, també fer produccions pròpies. Crec que n'hem d'estar molt contents, i tenir una plataforma catalana com és Filmin, doncs és una bona notícia pel país.
Sí, com sigui, el cinema documental es segueix veient una mica com el germà petit del cinema?
Sí, clar, però, per exemple, amb Vino, crec que es demostra que no és veritat, perquè la línia entre la ficció i el documental a vegades pot ser una mica difusa, i que gent que no està acostumada a veure cinema documental li posis aquesta pel·lícula i s'hi quedi enganxada i flipi, estigui 80 minuts, que no pot deixar de mirar la pantalla, ens demostra que no és veritat, que de cinema documental se'n fa de molta qualitat i que, malauradament, doncs, no té el mateix pressupost que una superproducció. Però és que cada gènere i cada format té les seves característiques. I segurament no cal tenir el mateix pressupost que una gran producció, perquè comptes amb uns altres recursos i amb unes altres necessitats.
Abans ho deia, abans d'aquesta conversa, ho deia aquest matí, que atenció a aquesta conversa amb Guillem Cabra, qui considero un dels productors més genials que tenim al país.
Au, va, faràs posar vermell.
Deixa'm-ho dir per això. Ell és, i tu saps, Guillem, una de les peces més fonamentals de la Manchester. Quina és la clau de l'èxit perquè una productora com la Manchester hagi tingut, i ara no em diguis que no, el boom que ha tingut?
Sí, una mica de boom, sí, estem fent el Matí de Catalunya Ràdio, conjuntament amb...
Col·lapse, Planta Baixa...
Sí, ara fem La Turra també a través d'EVA, dels canals digitals de TV3. Hem fet podcasts per la SER, per Catalunya Ràdio, estem molt contents. Quina és la clau de l'èxit? Doncs mira, jo crec que ser atrevits, no creure'ns-ho, i sobretot fer el que ens agrada. Nosaltres una cosa que diem que fem a la Manchester és fer que les coses... Fem el que ens agrada i fem que les coses passin. A partir d'aquí és qüestió de capacitat, de professionalitat i de tenir molts bons equips, que això també és molt important, comptar amb bons professionals i sobretot amb bona gent. Perquè l'actitud i la passió que hi posem, si més a més l'acompanyem de bona gent, l'èxit està gairebé assegurat.
Ara que em parlaves de bons equips, no sé si anaves amb l'equip quan va passar el que va passar amb Ricard Ostrella a l'aeroport del Prat.
No hi era, no hi era. Era l'aeroport de Barajas, a Madrid.
A Barajas era?
No, no hi era, però ho vaig viure gairebé en directe.
Com va anar això?
Pel WhatsApp. Però va ser molt senzill. Havíem d'anar a Israel, a Tel Aviv, havien de volar el Ricard i la Sara Llobet, la productora del Matí de Catalunya Ràdio, i quan estaven a dalt de... Bueno, quan estaven a punt de pujar a l'avió, doncs es van equivocar a l'hora d'agafar un ordinador, i d'aquest petit descuit a l'hora d'agafar un ordinador que no és el teu, doncs van acabar retinguts. No detinguts, però sí retinguts per la policia, que els va demanar: escolteu, què ha passat? Doncs mira, ens hem equivocat, l'ordinador l'hem deixat llavors en una cadira, i em sap molt greu, però la policia va dir: ara no hi és. Per això doncs va acabar anant, que el vol es va cancel·lar, no per això, sinó perquè estaven bombardejant o estaven caient coets a l'aeroport de l'Avip, i per tant no es podia volar ni des de Madrid ni des del lloc. Anècdotes que passen, que a vegades se'n fa una gran...
No? Us va molestar que agafés el rebuf aquell que va agafar?
Ja coneixem com va el món de la comunicació, i més si hi ha el nom de Ricard Ostrell per entremig, encara se'n fa més boom. Res, coses que passen i que, bueno, que quedaran sempre com una anècdota.
Anem precisament això, el nom de Ricard Ostrell. Ho dic perquè darrerament a la xarxa, i com saps, darrerament ja fa uns quants mesos, que a la xarxa hi ha molta crítica respecte a que Ricard Ostrell te'l trobes hasta la sopa. Com us ho preneu, això?
Bueno, te'l trobes a Catalunya Ràdio fent el Matí de Catalunya Ràdio de dilluns a dijous, i te'l trobes els dissabtes a la nit.
No saps això, que hi ha molta cunyeta?
A col·lapse. Ho sé, evidentment, jo també sóc a Twitter i també ho veig, el que diu la gent. Doncs amb riures, és veritat que, bueno, que poder fer el Matí de Catalunya Ràdio, que és el buc insígnia de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, doncs té una visibilitat, i poder acompanyar aquesta visibilitat d'un programa de prime time els dissabtes a la nit, que de fet ja funcionava molt bé la temporada passada, i la tele i TV3 doncs ha volgut continuar-lo, doncs crec que una cosa porta a l'altra. Ricard Ostrell fa molt bona feina, i poder-la fer tant a la ràdio com a la tele, doncs és un plaer.
Hi ha projectes en marxa ja de nous, de la Manchester?
En tenim, que no puc explicar. Però
cap
sempre,
ni un, eh?
Documentals, per exemple.
Això no s'acaba aquí, amb vino?
No, home, no. Hem de fer més coses. Hem de fer més coses. No només, vull dir, documentals, no només dirigits per la Marc Lapés o per mi mateix, sinó que de projectes en poden sortir amb altres directors, on estem treballant, estem buscant subvencions, estem buscant finançament, arribant a acords amb altres productores. Sempre estem amb ganes d'innovar i sobretot poder fer allò que ens agrada, que és explicar històries humanes del nostre país, però també internacionals, perquè també poden arribar, doncs sempre és una cosa que ens interessa i que mai ens cansarem d'intentar-ho.
Això és Immensità. Això és Immensità, d'Andrea Laszlo de Simone. Guillem, dius que aquesta cançó descriu perfectament com és el racó d'en Vino.
No sé si perfectament, però sí que ens ha acompanyat durant el procés de muntatge, sobretot. I a mi em trasllada una mica a la senzillesa, però a la vegada la grandesa d'aquest restaurant, i sobretot de la seva ànima, del Francesc i la Franzina. És una cançó molt calmada, però que va creixent i que acaba explotant. I per mi això podria ser el resum del racó d'en Vino i d'ells dos.
Productor, guionista, codirector del documental Vino, història de dues estrelles, Guillem Cabra, moltíssimes gràcies per venir aquest matí a la Caravana de Ràdio Estel, i molts èxits amb aquest documental i amb els que vindran.
Moltes gràcies, un plaer.